És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Un dilluns més, Coses de Palamós, el programa És l'hora, un repàs a la història del nostre municipi amb en Gavi Martín. Hola, Gavi, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Doncs estava pensant jo ara que, repassant els temes d'actualitat que hem tingut aquest últim any a Palamós, doncs sí. Hem parlat sovint del castell de Sant Esteve
i
per
tant.
Aquestes feines doncs, de consolidació
sí.
I de recuperació de les seves restes per tal doncs, que en algun moment puguin tornar a ser visitables. No?
Tant.
Sempre ho hem lligat molt doncs, al paper important que va tenir el castell en la fundació de la vila de Palamós i, per tant, doncs, la importància històrica que té. No? Avui voldríem anar a parlar d'aquestes qüestions i des del començament, perquè no sé si es tenen molt clars els orígens del castell, quines van ser les cultures doncs, que van influir d'inici en la seva creació o en la seva construcció i també doncs, quines són les primeres mencions que trobem en la documentació que pugui existir. Vinga, posa'ns una mica de llum.
Mira, doncs, comencem per lo més vell, no? A manca d'una excavació arqueològica encara no podem tenir del cert quin va ser l'origen d'aquest turó o l'ocupació d'aquest turó més que no pas el castell. A veure, en algunes neteges que s'han fet sí que s'hi van trobar restes de ceràmica romana i sembla que alguna que podria ser de caràcter íber, no? Però fins recentment que precisament aquestes últimes rehabilitacions o petits arreglos que s'han fet al castell que s'hi ha trobat un mur romà que sembla que poder el començaran a excavar, doncs clar, fins que això no tiri endavant i no hi hagi una excavació seriosa no podem saber doncs, quines restes de l'antiguitat hi trobem. En quant al castell sí que tenim documentació per saber, a veure, no el seu origen però sí a partir de quan és conegut. De fet, la primera menció és de l'any 1063, amb un pergamí que era de Sant Pere dels Galligans, del monestir que hi havia a Girona, però que està a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que ja parlava de Sanctus Stephanus de Peculiari, vull dir, un lloc que estava situat a Tramuntana de Palamós, que fent referència al nom del castell. Després ja és conegut que el 1272, Pere II el Gran, doncs va tenir interès en aquest edifici perquè precisament sota els seus dominis hi havia la planassa, hi havia el port natural de Palamós i bueno, va decidir enviar el seu batlle reial, Astur Rabaia, a fer negocis amb el que llavors era l'amo del castell, que era en Dalmau Palol, i el va comprar l'edifici, les terres i tots els masos que tenia sufragaris, no? Que tenia al voltant. El seu interès ja sabem que era la cerca d'un nou port, per tant va pagar el Dalmau de Palol, que de fet ja anava curt de diners, era fill de també un altre Dalmau Palol i d'Agnès de Sant Esteve, que eren senyors de Volpellac, però com que li feia falta una mica de líquid, que diem, doncs bueno, li va pagar 7.500 sous, que en aquell temps es considera una ganga. Vull dir,
va sortir baratet.
Sí, va sortir, el monarca li va sortir bastant bé, això de fundar un port aquí. Mm-hmm. I bé, molta gent es pensa que un cop el castell el va adquirir el monarca, doncs hi va passar alguna nit, hi va residir, que a vegades ho he sentit. No, això és del tot fals, eh? Vull dir, mm-hmm. Ell simplement va comprar les terres, no el va habitar, i en seguida el que feien els monarques o molts senyors feudals que feien aquest tipus de negocis era fer un feudatari, és a dir, agafar una persona, moltes vegades era un simple cavaller o un milites, que en deien, i el posaven allà a viure perquè anés cobrant les rendes i anés controlant una mica el seu negoci i li anés pagant. En aquest cas, el primer feudatari va ser Arnau de Ribera, que de fet era un cavaller de Calonge, que com que ja estava familiaritzat amb algunes terres i alguns drets del castell, ja que ell havia tingut drets sobre algunes parts del castell, doncs el rei el va posar allà al capdavant doncs, com a feudatari. En aquest feudatari, clar, amb els anys van seguir d'altres, com de famílies importants, com en Dalmau de Rocabertí, en Simó de Gironella o en Jaume de Cornellà, que eren de famílies de la baixa noblesa, que fins al 1331 doncs van seguir com a feudataris del castell, fins que el van vendre amb un tal Pere Pallarès, que els Pallarès va ser una família també molt important de Barcelona, que es van establir a Palamós, van gaudir del favor del rei, I mira si van ser importants que aquest llinatge barceloní de diversos pallarès que van estar aquí a Palamós van arribar a ostentar la propietat del forn, de la notaria i fins i tot del Palau Reial que hi havia a Palamós. Per tant, ja veus que el rei confiava bastant en aquests personatges.
Cavi, aquest tipus d'edificacions doncs, al llarg de la història van evolucionant pel que fa als seus usos i les seves funcions. No? Com era originalment el castell i com va ser aquesta evolució?
Mira, segurament el castell, el seu origen, doncs, el típic castell amb uns murs, unes torres, que encara molts d'ells són visibles, tenia una funció estrictament militar. Però ja tenim documentació que ja en el segle XIV, curiosament també quan el castell estava en propietat de la família dels Cruïlles, una de les grans famílies nobiliàries d'aquí a l'Empordà que bueno, se va fer seu feudataris, doncs van començar, diguem, a cedir el castell en lloc de cavallers a pagesos, diguem. En aquest cas va ser en Dalmau Morrafret que diguem, el va convertir una mica en un mas i va començar a tenir unes funcions agràries, no només terres de conreu, sinó que també tenia una mica de funció de castell, ja que també reunia doncs, delmes i pagaments a través de gra, de masos que pertanyien al castell. Per tant, aquest era masover, però en certa manera també s'havia de cuidar una mica de recollir censos, censals i també doncs, de tenir cura de les defenses, perquè, escolta, el cas de necessitat, doncs no se sabia mai. Però realment la gran reforma del castell va venir quan Palamós va deixar de ser una vila reial i va passar a mans de Galcerà de Requesens i va ser una vida comtal. Pensem que això va succeir a finals del segle XVI, al final del segle XV i el XVI, diguem que va ser el gran moment dels atacs turcs, d'aquestes ondanades de corsaris o pirates turcs que passaven per aquí a la costa arrasant els masos, doncs van creure convenient que aquest castell que s'havia convertit en mig mas, doncs que procurar que fos una defensa o un punt de guaita important. Per tant, què van fer? Donat que les muralles medievals, aquestes muralles que segurament ja existien al segle XI, doncs havien quedat obsoletes de l'artilleria, doncs el que van dir és, escolta, arrasem una part del castell i construïm un baluard, que aquests que tenen aquesta forma punxeguda, que encara és visible avui en dia, la part diguem, de que dona mar del castell, d'aquesta petita península on està situada, doncs construir un baluard així punxegut, molt reforçat, perquè sigui capaç de sostenir aquests embats de l'artilleria. I per tant es va fer servir per la vigilància dels turcs, això es devia fer a mitjans del segle XVII, i hi havia fins i tot troneres, per tant sabem que hi havia una artilleria, sabem que també el masover tenia una cambra on es guardava la pólvora, a la qual ell, com a masover, no hi podia accedir, les claus pertanyien a l'Ajuntament i ells només hi podien accedir per disparar bombardes o disparar els canons que hi haguessin, i fins i tot escolta, hi va haver una guàrdia i un cos de guàrdia que se feia càrrec de tot.
Com s'organitzava això?
Mira, el que realment organitzava totes les guàrdies era el batlle de Palamós, no? Era com una guàrdia mancomunada també, perquè també havien de contribuir els de Santa Eugènia de Vilaromà o Sant Joan i també gent de Vall-llobrega, per tant, escolta, ja s'anaven administrant perquè els civils, perquè no eren militars.
No hi havia una guarnició militar,
eh? No. Quan arribava la foscor, doncs tenien un horari que havien d'accedir i fer guàrdia de nit, perquè hem de tenir en compte que la majoria d'atacs de corsaris algerians o corsaris turcs, molts d'ells es produïen emparats amb la foscor de la nit o les primeres hores del matí. Per tant, calia que hi hagués un punt de guaita en aquell punt per protegir precisament els masos isolats de la fosca, perquè no fossin sorpresos per un petit estol de turcs o bandits que els poguessin assaltar. Per tant, doncs, hi havia uns torns de guàrdia molt estipulats que els formaven vilatans armats. Tenien l'obligació d'arribar, perquè clar, allà vivia el masover, que era el que els obria la porta, però tenien l'obligació d'arribar abans de les 10 de la nit. Abans de les 10 de la nit havien de ser ja tots allà. Si arribaven tard, hi havia sancions. Llavors, ja parlaré de les sancions també, quines eren, perquè n'hi havia que eren bastant, bastant fortes. Tenien una estança per guardar la pólvora, ells portaven les claus, la mateixa guàrdia, per tant el masover no se'n feia càrrec de la defensa, sinó únicament d'obrir i tancar la porta i vigilar que tots arribessin a l'hora. En quant a les sancions, si arribaven una miqueta massa tard no passava gairebé, no hi havia gaire rebombori, no? Perquè hi havia alguna amonestació verbal, però poca cosa més. Però sí que era bastant greu si tu, per exemple, havies d'acudir una nit a fer guàrdia i te la saltaves i no hi anaves, perquè es considerava important i amb un gran prejudici per la gent que vivia als masos. Hi ha el cas del 1650, quan hi ha dos jurats, un que era de Vilarromà i l'altre que era de Vall-llobrega, que una nit no van acudir a fer guàrdies. L'endemà doncs, es va presentar al batlle amb una sèrie d'alguatzils i com a càstig li van embargar part dels béns d'aquests dos personatges perquè clar, es considerava una sanció greu. Per tant, com veus, els va sortir car i el tema dels corsaris s'ho prenien realment seriosament perquè clar, depenia de... O sigui, podia portar vides humanes o podies pagar amb vides humanes el fet no acudir a fer la guàrdia al castell de Sant Esteve. Per tant, era important. Sempre ha tingut, malgrat ser humà, ha tingut funcions defensives, però, clar, amb els anys ja saps que l'amenaça dels corsaris algerians va anar bimbant, sobretot a partir de mitjans del 18, va anar afluixant, i a pesar d'això, encara va ser un punt de guaita, però ja no de cares als corsaris, sinó el que deien guàrdies de morbo, és a dir, una sèrie de guàrdies que vigilaven, sobretot quan es declarava una epidèmia en algun port del Mediterrani, perquè no arribés un barco apestat i volgués desembarcar de nit a la platja de la Fosca o una platja propera, aprofitant la foscor de la nit, descarregar gent que estava contagiada d'una malaltia i que la pogués passar als habitants de Palamós.
Gestionar el tema de les quarantenes, etc.
Exacte, per quina bona cosa.
Tot això fins a arribar doncs, a finals del segle XVIII, en què el castell doncs, va tornar a ser un mas, pràcticament, podem dir.
Pràcticament va ser un mas. També és interessant el paral·lel al castell és la història de la capella, perquè clar, parlàvem de Sant Esteve, i realment el castell Sant Esteve deu el seu nom a una petita capelleta que apareix documentada des del segle XIII, tot i que si el castell és de l'XI és possible que en fos anterior, però com que no tenim doncs, excavacions arqueològiques que ens puguin donar la cronologia exacta de la capella, doncs ara com ara hem de parlar del segle XIII. Bueno, aquesta capella, la gent que hagi anat a Sant Esteve veurà que hi ha un edifici arraconat, és a dir, hi ha el cos del castell i amb un costat, enganxat al penya-segat, hi ha com una petita caseta de pedra, doncs allà era la capella de Sant Esteve. Això no vol dir que aquesta capella que veiem ara, avui en dia, sigui la del segle XIII. No, perquè ja el 1387, amb una visita pastoral d'aquelles que feien els capellans de la diòcesi, a diferents parròquies, per veure com estaven, ja es parla de que l'edifici estava bastant enrunat, perquè van construir l'edifici molt arran de penya-segat. I clar, ells no comptaven amb l'erosió, no? Amb el vent, la pluja, i que mica en mica anava menjant part del penya-segat i alguns dels murs que tocaven aquell penya-segat doncs, es van anar escardant i van anar caient. Llavors el que van fer, doncs, construir una nova capella, aprofitant que van fer la gran reforma del baluar al segle XVI, una nova capella una mica més curta, però sembla ser que en el mateix lloc on hi havia la capella romànica, que és la capella actual que veiem a dintre del castell, és a dir, costat enganxada a l'edifici del castell. Veurem que a la mateixa porta, a la part de dalt, hi ha una llinda que porta la data de 1500, no recordo si 60 i pico, més o menys a mitjans del segle XVI, i al costat hi ha una finestra allargada. Si mirem a dintre veurem que devia ser aprofitat anys posteriors com a una cort amb animals, fins i tot hi ha una tina o d'oli o de vi, no sabem exactament, però aquesta finestra allargada era molt característica de les capelles aquestes que tenien sants, perquè moltes vegades tu hi arribaves, la capella estava tancada, però sempre deixaven oberta aquesta finestra lateral perquè tu t'hi poguessis agenollar i resar a l'altar encara que la capella fos tancada, no? I aquesta capella doncs, es va mantenir mitjanament fins a, diguem, a principis del 19, en què el 1806 els mateixos obrers de la capella de Sant Esteve demanen al bisbe, sisplau, la construcció d'una nova capella, donant que aquella havia quedat una mica enterrada enmig del mas i ja era petitona i a veure si podien fer-ne una de nova. I, bueno, sembla que es van posar d'acord el bisbe i el propietari, tot i que el propietari tenia un caràcter una mica així i, escolta, era una família important de Palamós.
Vols dir que va posar condicions?
Va posar unes condicions i una mica de la seva manera, Els Pagès i Gallart eren una família que en aquell temps eren els que tenien els propietaris de les terres del castell. Sí. No els masovers, sinó els masovers eren els pobres que tenien arrendat les terres, sinó el propietari. I el propietari va dir, escolta, d'acord, molt bé, podeu construir una capella, jo us donaré el pitjor lloc on construir-la, perquè hi ha un terreny que es deia els padrinyosos, és a dir, perquè hi havia quatre pedres, un lloc on no es podia llaurar. Per tant, va dir, escolta, la construïm aquí, que és un lloc erm, però amb unes condicions molt estrictes. Primer, que la meva família, la família Peixés i Gallart, té els drets d'entrar i sortir quan vulgui de la capella. No necessitem ni permís de capellans, ni permís de ningú, ni dels confrares, ni de res, però quan vulguem podem entrar i sortir i fer-vos de la capella. La segona contribució, la segona condició va ser en que es construís un porxo de fusta, que això ja no existeix, però sabem que tenia un porxo de fusta, annex a la capella, i això l'havien de pagar els confrares de la capella. Ell no pagava res. I després va prohibir la construcció d'un nou camí, perquè si es feia una nova capella doncs no hi havia camins que hi portessin, segurament devia haver algun corriol petit, però ell no va voler obrir cap camí perquè les terres que hi havia al voltant eren terres fèrtils, terres que tenia doncs hi havia plantació, i per tant pensava, a veure si ara per qüestió de fer un camí jo deixaré de perdre terres de conreu. I finalment, doncs, sempre cada any es feia un ball per Sant Esteve, i hi havia una festa, xerinola, al voltant de la capella, després de l'ofici religiós, i també es va reservar el dret d'autoritzar-lo o no, perquè, clar, si allò estava llaurat, tampoc seria qüestió que els pagesos de la Fosca doncs, anessin allà a ballar-li els camps. Per tant, a pesar de tot això, a pesar de tot aquest embolic, doncs el 1829 es va construir la capella, que ara coneixem, que és aquella que està a pocs metres del castell, a fora, en aquella esplanada, que també bueno, està bastant ruïnós, perquè tot i estar construïda va durar molt poc com a capella, encara no...
Per tant, per entendre'ns, allà es mantenen les restes de dues capelles, la del segle XVII i la del XIX.
Exacte, perfecte. Una a tocar el castell, a dintre el castell, dintre el recinte, i l'altre uns metres separats, podem 150 metres del propi castell, just al davant.
Molt bé, doncs esperem que si prosperen aquestes feines que s'estan fent ara o que s'estan impulsant ara per tal que allò sigui visitable, doncs la gent doncs, en pugui tenir un millor coneixement que no pas el que ha tingut fins ara.
Jo crec que això hem contribuït avui.
I tant, hem mirat d'explicar una miqueta, ni que sigui amb unes pinzellades, doncs el que ha estat la història del castell de Sant Esteve de la Fosca. Gavi Martín, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.